Aquests dies estem, la veritat és que molt contents, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, perquè la Marató va arribar a una xifra rècord de recaptació per a la investigació contra el càncer. Brutal, eh?
Molt, molt. I espera't, que fins al març crec que podem anar fent
donatius. Sí, sí, es va acumulant això.
Meravellós.
Mira, precisament dilluns passat a la Pedrera es va fer un altre acte, que no va computar en aquesta xifra, que també va posar el seu granet de sorra, que arribarà després a computar, evidentment. La Fundació Alícia i l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, van presentar la guia Recomanacions dietètico-culinàries durant el tractament del càncer colorectal, que té, evidentment, com a objectiu que els malalts i les malaltes disposin d'una eina pràctica per millorar la seva alimentació. I amb una bona alimentació, doncs, la malaltia es passa molt millor, sobretot les seqüeles que poden generar alguns tractaments. La presentació de la guia es va embarcar a l'activitat Ciència After Work, que organitza la Pedrera, i per cada assistent a l'acte, que era de franc, que era gratuït, la Fundació Catalunya La Pedrera va fer una aportació de 25 euros a la Marató. Però parlar d'aquesta guia i per parlar una mica també del càncer en general i de la relació que té amb l'alimentació, tenim a l'altra banda del telèfon l'Helena Roura, que és nutricionista, tecnòloga dels aliments, directora científica de la Fundació Alícia i també responsable d'aquesta guia. Què tal, Helena?
Hola, bona tarda, molt bé.
D'entrada, una cosa, abans, jo és que com que sóc molt desordenat, de vegades m'oblido de coses. Explica'm, d'entrada, on podem aconseguir aquesta guia, perquè després començarem a parlar del tractament i de coses i m'oblidaré de dir exactament on te podem descarregar aquesta guia, on la podem trobar.
Mira, aquesta guia i la resta de guies de la col·lecció, perquè això és una col·lecció que es diu menjar durant el tractament del càncer, les podreu trobar a la web de la Fundació Alícia, tant en català com en castellà, de descàrrega totalment gratuïta, a l'apartat de publicacions.
Molt bé.
O sigui, si la gent va a l'apartat de publicacions i fica càncer o fica colon, o li sortiran totes les guies. I si no, també la trobarien a la web de l'Institut Català d'Oncologia.
Molt bé. D'entrada, ja tenim això, a la web de la Fundació Alícia, a la banda de publicacions, podeu descarregar. És la cinquena ja?
És la cinquena.
És la cinquena,
sí.
La cinquena guia. La cinquena guia. Recomanacions dietètico-culinàries. Què passa? Que quan hi ha càncer, en aquest cas càncer colorectal, s'han de tenir moltes coses a considerar quan ens hem d'alimentar?
Sí, en qualsevol tipus de càncer, i per això és l'objectiu d'aquestes guies, no? Hi ha una sèrie de condicionants que afecten a l'alimentació. Pot ser on estigui situat el tumor, que per culpa de la cirurgia doncs, et dificulti el menjar. Pot ser que el tractament de quimio o ràdio et provoqui uns efectes secundaris que també tingui una implicació a l'hora de menjar. I per tant, el nostre objectiu és generar una sèrie de guies, no? Amb les recomanacions dietètiques i la part aplicada, no?, que seria la cuina, per cada tipus de tumor o pels tumors on hi hagi més incidència o hi hagi més dificultat a l'hora de menjar. No? I en el cas que ens ocupi avui, diguéssim, és el càncer de colon, que com tots sabeu, el colon és un òrgan imprescindible de l'aparell digestiu. Per tant, si es veu afectat, hi haurà una sèrie de problemes relacionats.
No, no cal que entrem molt en detall, però posa'ns alguns, un parell d'exemples sobre les complicacions que pot haver-hi en aquest sentit quan patim un càncer de colon.
Doncs mira, si hi ha molts tipus de càncer de colon, pot ser que no tinguis ninguna complicació dietètica, però si coneixeu una mica la fisiologia, el colon és l'últim tram de l'intestí, és l'intestí gruixut, és la part de l'intestí on s'absorbeix la majoria de l'aigua que va entrant al nostre cos, d'alguna manera s'absorbeix i és on es forma també les femtes. Aleshores, si a tu tallen un tros d'intestí perquè tens un tumor i tenen d'extirpar una part, tot aquest funcionament de creació de la femta, de reabsorció de l'aigua, etc., es veu totalment transvalsat d'alguna manera, no? Aleshores, la dieta doncs, ha de ser molt baixa en fibra, perquè la fibra, com tots sabeu, no, és una recomanació per la prevenció del càncer de colon, entre altres, no, el que afavoreix és que hi hagi una bona salut intestinal, però en aquest cas, diguéssim, seria contraproduent fins que no es normalitzi, diguéssim, la cirurgia que s'ha realitzat. No? Per exemple, s'hauria de portar una dieta doncs quan tens descomposició, no? una dieta molt suaveta, a base d'arròs, a base d'aliments astringents, etcètera, etcètera.
Això és la cosa específica d'aquest càncer, però suposo que també hi ha coses que són genèriques a pràcticament tots els càncers i que gairebé sempre tenen a veure amb el tractament que s'ha rebut, no? Per exemple, la quimioteràpia o la radioteràpia que poden alterar, no sé, per exemple, el sabor que notem en els aliments, no?
Sí, diguéssim, els tractaments, a part de la cirurgia, la quimio i la ràdio tenen una afectació sobre les altres cèl·lules del nostre cos, no? L'objectiu és eliminar les cèl·lules cancerígenes, però alhora també fan malbé a diferents altres cèl·lules, no? I en el cas, per exemple, de les papil·les gustatives es veuen afectades i aleshores hi ha generacions de gustos metàl·lics o disminució del sabor dels aliments, i això també fa que es treguin les ganes de menjar, en algun cas. També hi ha nàusees, també hi ha falta de gana, no? Generalitzada, doncs, per la pròpia malaltia, no? Per l'impacte emocional que pot tenir la malaltia, etcètera. No és en cada cas, o en casos combinats, hi ha recomanacions que ens poden ajudar una mica, no? A continuar menjant, que és l'objectiu, continuar nutrint-se per poder fer front al tractament i a la malaltia.
Jo vaig tenir la sort de participar juntament amb tu a una presentació que vau fer a Girona, precisament al Fòrum Gastronòmic de Girona, parlant precisament d'aquest tema. I clar, em vaig adonar que no només és important que l'aliment estigui presentat d'una manera que sigui fàcil de digerir o fàcil d'assimilar, sinó que sigui bo, que sigui diferent, que sigui atractiu per a un pacient, no? Perquè si sempre anem tirant d'arròs bullit, al final aquell pacient ens acaba tirant, o nosaltres mateixos acabem tirant l'arròs al cap de la persona que ens el fa amb tot l'amor i tot el carinyo, no?
Clar. Sí, quan tu estàs desganat, el més important és que allò que mengis et vingui de gust, no faci una olor molt forta que et tiri enrere, no? Que la presentació sigui agradable, que sigui una mica diferent, perquè és el que dius tu, no? Si no, el dia a dia el mateix al final fa que deixis de menjar, no? I aleshores és important tot. Tot és important. Per exemple, les coses fredes normalment venen més de gust que les calentes. Mm-hmm. Fan menys olor, molesten menys, són més refrescants, moltes vegades hi ha dificultat o hi ha disminució de la salivació, també de gust als tractaments, aleshores tens aquesta sensació de boca pastosa, no? Aleshores les coses més fresques o més líquides també ajuden més.
Ara estava pensant també, quan estava preparant l'entrevista, que sovint quan parlem amb persones que no tenen gaire formació en temes de nutrició o de medicina o el que sigui, no? I parlem d'alimentació i càncer, sempre molta gent pensa, vaig a curar-me, vaig a tractar-me el càncer amb l'alimentació. I aquí no es tracta d'això. Aquí no es tracta precisament de mantenir el tractament convencional i d'assegurar-nos que arriben nutrients al cos a través de l'alimentació, però no té res a veure amb cap tipus de tractament alimentari.
Exacte. Això és l'acompanyament en el tractament que recomanen els especialistes, no? Aleshores, el que nosaltres hem d'assegurar és que tu estiguis el millor nutrit possible perquè facis front en aquest tractament. A més, també a la recuperació. Per exemple, un dels errors que fa algunes persones, no, quan tenen càncer, perquè ha llegit o perquè ha sentit o perquè li han dit, és eliminar la carn o les fonts proteiques, no? I les proteïnes, per exemple, són bàsiques per regenerar teixits. I si tens una cirurgia, etcètera, és molt bàsic, i també per assegurar un sistema immunitari correcte, no? Aleshores, nosaltres el que fem és acompanyar, diguéssim, el tractament amb unes recomanacions rigoroses, diguéssim, que ajudin al dia a dia de les persones. És una mica l'objectiu d'aquestes guies, i al més i que donin resposta als problemes reals que tenen els pacients, perquè al final aquestes guies també els hem fet amb els pacients, amb quins són els seus problemes, amb el que es troben al dia a dia, no? Mm-hmm. No és només d'especialistes, sinó també és què necessiteu, què és el que us trobeu realment, amb què us podem ajudar, etcètera.
L'Helena Roura, com sabeu, és nutricionista, tecnòloga dels aliments, directora científica de la Fundació Lícia. Ens està parlant avui precisament d'aquesta guia, la cinquena, que es publica, Recomanacions dietètico-culinàries durant el tractament del càncer colorectal, Fundació Lícia, juntament amb l'Institut Català d'Oncologia. El David Olivares té una pregunta.
Sí, hola, Helena. Què tal?
Hola, David.
Escolta'm una cosa, i si el pacient o pacienta té ganes de menjar dolç? Clar, ni parlar-ne, no?
Sí, bueno, sí.
Bueno, no sé, que li vingui de gust. Uf, que... I ara perquè estigui malalt i diu, saps què, de perdius el riu. No, al contrari, sinó és que em ve de gust dolç.
Però la pregunta què és? Em ve de gust una miqueta de dolç o em ve de gust menjar dolç tot el dia?
No sé, perquè, no clar... sé, xurros amb xocolata desfeta i un Mars, un Kit Kat, no sé, dolç, dolç, molt de dolç.
I per què no? O sigui, una cosa és que tu has de posar una alimentació equilibrada, no? Però en el fons, si tu tens un desig, no? I tens ganes de menjar dolç, que tu et mengis un dia, doncs això que m'acabes de dir, un xurros amb xocolata, no t'ha de fer mal. En canvi, més aviat al contrari, no? Perquè al final l'estat emocional de les persones també és important, i és que en aquest moment pot compartir un bon moment fent una xocolata amb xurros amb uns companys, un amic que normalitzi la seva situació, al final està fent un bé. No tenim per què demonitzar res.
Val. Aquest és un missatge important, perquè de vegades volem ser tan estrictes en determinades situacions que passem que nosaltres mateixos ens anem a llocs que no són gens recomanables, no?
I... Sí, s'ha de vigilar, Adam i David, també, la informació, d'on es treu la informació, quins són els professionals que estan donant la informació i sobretot, fer cas al teu referent mèdic, que és el que t'està tractant, i als especialistes en el tema, perquè, evidentment, hi ha molta informació que no sempre està contrastada, que no sempre és bona, i s'ha de vigilar perquè hi ha estudis que demostren que seguir determinades teràpies o dietes molt restrictives o no poc controlades, al final poden ser contraproduents.
Precisament al voltant d'això, a l'octubre el CAC va publicar un informe que deia que el 74% de les cerques que es fan a YouTube sobre el tractament del càncer són fake news i que fer-ne cas és pitjor que tenir càncer.
Sí, i en van tenir que eliminar, van eliminar-ne moltíssimes de YouTube per ser enganyoses. Per això s'ha de ser curós i s'ha de confiar en professionals de veritat, col·legiats, amb carrera.
Ara que hem establert clarament que amb l'alimentació no podem curar, vaja, cap malaltia pràcticament, però el càncer encara menys, sí que podem fer coses amb l'alimentació per prevenir-la, ja que tinc aquí. Quins serien els hàbits generals que podríem recomanar a la població general per intentar prevenir malalties com el càncer, no? Que tampoc ens assegura, però sí que com a mínim estem traient números de la loteria perquè ens toqui, no?
Sí, el que s'ha vist, és molt, l'evidència amb nutrició és molt relativa, no? Però el que sí que s'ha vist que hi ha uns certs hàbits, unes certes conductes que ajuden a prevenir o a tenir menys números, com dius tu, de que toqui la loteria d'alguna malaltia, no? I és una alimentació equilibrada, basada en aliments frescos, aliments de fruita, verdura, cereals, evidentment que també hi hagi fonts proteiques, però no cal abusar-ne, no? Intentar cuidar-se, intentar cuinar, intentar basar l'alimentació en el producte el més fresc possible, el més de proximitat, el més de temporada, no fugir dels processats i ultraprocessats, no? Que al final n'estem abusant, que no vol dir que no els podem utilitzar, però hem d'evitar abusar-ne. Menjar en companyia, utilitzar l'oli d'oliva verge extra com a greix per cuinar, per amanir, i una mica els fruits secs, una mica el que tots sabem, que el problema és que tot això que t'estic dient la gent ja ho sap.
Sí, sí, sí.
No? El problema és que el que no sabem és per què no ho fem o per què no ho fem lo suficient, no?
Perquè vivim en un entorn que precisament rema en direcció contrària, no?
No ho sé.
Entres en un supermercat, mires la televisió els anuncis que fan i ens estan dient al contrari. Vaja, anuncis de pastanagues en veiem pocs. Dit d'una altra manera,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I a canvi de productes ultraprocessats.
Hi ha un periodista, el Michael Pollan, que diu que al final qualsevol producte que et digui que sa, no el compris.
Sospita, no?
Sempre,
sí.
Sempre acabem amb Michael Pollan, eh?
Sí, el Michael Pollan sí. Necessitem molt el programa.
És el gurú, és un gurú.
Home, és una persona que explica les coses molt bé.
Sí, perquè diu frases potser entenedores, no?
Clar.
És el que dius tu, amb una mandarina mai la trobem de que digui opció saludable o
no.
Sense sucres afegits o no té cap. No? O també deia una altra que deia, si la etiqueta té més de 3 ingredients que la teva àvia no pogués llegir, tampoc ho compris, o alguna cosa així, no?
Sí,
té
sí, sí.
Missatges molt, molt suggerents.
L'Helena Rosa està parlant del Michael Pollan, que és un periodista nord-americà especialista en divulgar temes de nutrició, alimentació i tot plegat. I aquest llibre, un dels llibres recomanables, és un que es diu El detective en el supermercado, on parla d'aquestes coses i d'aquesta manera tan interessant. Escolta, ja que estem parlant d'això i et deixem anar, hi ha molts mites al voltant també de l'alimentació i el càncer, de coses que poden curar. Superaliments que serveixen per aconseguir tal efecte. De moment, els estudis i la ciència ens diuen que tot això no serveix per res o per ben poca cosa.
Sí, mira, nosaltres una de les guies d'aquestes 5 que tenim publicades, una és de mites i creences, on estan recollits els principals mites que la gent segueix quan és diagnosticat d'un càncer, no? I expliquem una mica l'origen del mite, quina és l'evidència i una mica la conclusió que s'hi ha de fer cas, diguéssim, no? I està molt bé perquè aquesta guia va sorgir amb un focus grup amb dones amb càncer de mama, no? Que nosaltres anàvem a veure quins efectes secundaris del tractament tenia, quins problemes, i el que ens vam trobar és que el que tenien era una desinformació i una angoixa per tota la informació que rebien, que no sabien gestionar, que vam decidir fer aquesta guia, perquè al final era... No, jo he canviat tota la vaixella per porcelana perquè m'han dit que és l'única que no genera tòxics. Jo només compro ecològic, no? I al final vam dir, escolta, anem a fer una revisió científica de cada un d'aquests temes i anem a posar-ho d'una manera molt senzilla d'entendre perquè la gent tingui una guia, no? Un recurs pràctic.
Esteu treballant ja amb el sisè volum ja d'aquestes guies dietètico-culinàries?
Sí, estem començant. Serà el pulmó.
El càncer de pulmó.
Sí.
Molt bé. Escolta, Helena, moltíssimes gràcies per aquesta feinada, per la feina en general que fa la Fundació Alícia, que és extraordinària, en tots els àmbits, de la gastronomia, però també en el tema de la salut relacionada amb l'alimentació. I moltíssimes gràcies per aquesta guia. Recomanacions dietètico-culinàries durant el tractament del càncer colorectal. Es va presentar dilluns passat a Fundació Alícia i Institut Català d'Oncologia. En són els responsables. I hem parlat amb l'Helena, que és una de les persones que també és responsable i que l'ha dirigit. Helena Roura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.